Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. El govern català, l'Ajuntament de Barcelona i una quinzena d'agents socials i econòmics de la ciutat s'han compromès avui a tenir a punt d'aquí 3 mesos un pla contra els delictes i la sensació d'inseguretat a la capital catalana. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat aquest migdia que encara estan estudiant l'abast d'aquesta reforma del Codi Penal que propugnen, ja que inicialment va encaminada a combatre la reincidència en els furts. Però no es descarta que finalment també inclogui aspectes relatius als robatoris violents. Per la seva banda, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, després de reunir-se amb jutges, fiscals i administracions per parlar de la situació de la justícia a Barcelona, ha destacat que els dos governs, català i espanyol, comparteixen la diagnosi sobre el problema de la seguretat a la ciutat comtal. Canviem de qüestió. Quim Torra ha fet aquest matí la seva primera conferència a Madrid en el marc dels esmorzars informatius d'Europa Press. El president de la Generalitat ha assegurat que no acceptarà cap sentència que no sigui absolutòria, referint-se al procés, i ha insistit amb la frase «ho tornarem a fer». A més, Torra ha anunciat que demanarà la recusació dels magistrats que el jutjaran a finals d'aquest mes. Més notícies de l'actualitat. Els pagesos han aturat avui la verema en protesta pel preu del raïm, el mateix que ara fa 20 anys. Els grans cellers han proposat pagar 30 cèntims al quilo, valors similars als del 1998. Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l'Associació de Vinicultors del Penedès protesten concretament pel baix preu que els cellers volen pagar pel raïm aquesta campanya. Destaquem, d'altra banda, que tots els caps policials que formaven part de l'operatiu de l'1 d'octubre a Barcelona han estat imputats, segons hem sabut avui. Són 8 inspectors en cap de la Policia Nacional responsables de l'operatiu global de l'1 d'octubre a la capital catalana. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona els ha citat a declarar com a investigats i ordena estudiar les ordres rebudes pels agents. És la primera vegada que s'imputen tots els caps policials d'aquest operatiu a la ciutat. Dolor i glòria, de Pedro Almodóvar, és la pel·lícula que representarà el cinema espanyol als Oscars. L'Acadèmia del Cinema torna a apostar pel seu director més internacional, el manxec guanyador de l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera el 1999. I en plana religiosa, un nom propi de l'actualitat, també el del cardenal Roger Echegaray, president emèrit del Consell Pontifici de Justícia i Pau i del Pontifici Consell Cor Unum. El cardenal vasco-francès ha mort als 96 anys i havia estat un gran home de diàleg i d'aplicació del Concili Vaticà II des de Pau VI i fins ara, especialment durant el pontificat de Joan Pau II. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Social, el CES, a través de Ràdio Estel. Avui parlarem d'un tema que ens preocupa molt, i és el tema de les pensions, tant per a aquells que avui en dia són pensionistes com per a aquells que ho seran en un futur. Ho farem amb Joan Elias, economista, i a la tertúlia tindrem a la Núria Lao, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, a la Mari Carme Riera, doctora en Economia, professora de la Universitat de Barcelona, investigadora, i a Joan Contijoc. Ell és advocat del Pidio Silva. Com sempre, tenim els controls tècnics al Jordi Carretero i a la producció a la Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, en cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Joan Elias, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
I benvingut al Plusvàlua un cop més. Gràcies. La pregunta és clara. El sistema de pensions és sostenible, tal com està avui en dia plantejat?
Tal com està avui en dia plantejat, no és sostenible, en el sentit de que les obligacions que té el sistema de pagament de pensions en els propers 20-30 anys no estan cobertes per les cotitzacions si el sistema no canvia. És a dir, les cotitzacions és un sistema de repartiment, de manera que els treballadors, els assalariats, destinen una part del seu sou, pagat directament o per la part del salari que paga l'empresa, destinen a finançar les pensions. És a dir, és una transferència intergeneracional de treballadors assalariats cap a pensionistes. Si no es fes res, de fet, ara mateix ja no és sostenible en el sentit de que ja té un dèficit. Uh-huh. El sistema de la Seguretat Social té un dèficit proper als 20.000 milions d'euros a l'any, i la tendència, la inèrcia, tal com està, és a que això empitjori per factors demogràfics, perquè cada vegada els cotitzants... ara s'ha millorat l'atur, la taxa d'atur, hi ha més treballadors, però els cotitzants en relació als pensionistes doncs es van fent més petits. Hi ha 2,3 cotitzants per cada pensionista. Es calcula que aquí 20-30 anys pot arribar a reduir-se fins a un cotitzant per un pensionista. Això no és sostenible.
Llavors, si hi ha algun dia que exploti el sistema, que sigui...
No, el sistema no té per què explotar ni ens hem de quedar sense pensions. Això tampoc és una idea. Ja precisament, ja fa molts anys que això es veu a venir, i des dels anys 90 s'han començat a posar remeis pal·liatius. De fet, ara mateix, per exemple, els jubilats ja no tenen dret a pensió a partir dels 65 anys, sinó que s'està augmentant paulatinament l'edat de jubilació, en definitiva, fins als 67. També s'allarga els mesos que computen per calcular la pensió. És a dir, que això significa, en el fons, que la pensió que es cobrarà en relació al sou que es cobrarà durant la vida serà una mica més baixa. També hi ha diversos mecanismes que s'han posat en marxa amb les reformes de l'any 2011 i 2013 que van destinats a permetre la sostenibilitat del sistema. És a dir, el sistema, en principi, la pensió seguirà havent-hi perquè, és a dir, això no és un sistema privat. Si la Seguretat Social fos un ens privat, ja estarien a la presó els responsables, perquè això és una piràmide, no? És l'estafa d'allò
tradicional. Això és un titular, eh? Que això és un titular.
No, però és una broma, és una broma. No és així perquè hi ha una garantia pública i, per tant, socialment, la societat decideix, i està la Constitució, que hi han d'haver-hi pensions, i, per tant, seguiran havent-hi pensions. El que s'ha de fer és que el sistema de pensions s'adapti a la realitat demogràfica que tenim, demogràfica i econòmica. I aquí, en aquesta direcció, van els canvis que s'han anat fent i que bueno, sempre hi ha dalt i baixos, perquè és un tema molt polític. Hi han gairebé 9 milions de pensionistes, i això és una força de vot que cap partit pot ignorar, i que quan, per exemple, ara hi ha hagut una mobilització, fa que els polítics doncs, es posin nerviosos i l'acord que hi havia del 2013 doncs, potser es posi en qüestió o no està molt clar. De moment no s'ha concretat massa perquè hi ha declaracions una mica contradictòries. Però bueno, aquest és el tema. És a dir, el sistema sobreviurà. El que passa és que, molt probablement, amb unes pensions...
Més baixes.
Una mica més baixes, sí, perquè el sistema és generós, fins i tot en comparació internacional, en el sentit de que ara mateix, en promig, és clar, en promig d'una persona que jubili, que hagi cotitzat tota la vida, la pensió que rep és aproximadament el 80% del sou que tenia quan estava a punt de jubilar-se, la qual és una quantitat relativament elevada en comparació. No? Això precisament és un dels punts que més aniran baixant, perquè s'anirà prenent com a base pel càlcul de pensió, no els últims, fins no fa massa, era 10 o 15 anys, sinó que això es va allargant i és possible que s'allargui al llarg de tota la vida laboral, el qual vol dir que el promig doncs, serà una mica més baix que si no pas s'agafen els últims 15 anys. Bueno, són maneres de permetre que el sistema sigui sostenible. Si no, ja dic, no ho és.
Baixar d'aquest 80%, això significa que s'han de fer plans de pensions per complementar la pensió que tindrem quan siguem grans, les generacions que són més joves. No sé a partir de quin any és l'edat adequada per començar un pla de pensió.
Bé, òbviament, l'estalvi és una virtut. Aleshores, estalviar per quan siguem grans i ja no puguem treballar, doncs és una bona idea. Els plans de pensions haurien de ser el mecanisme adequat, el mecanisme que s'hauria de fer servir. Si bé és cert que, esclar, estem en un moment financerament també complicat, els plans de pensions en general tenen unes comissions molt elevades, i hi ha una certa insatisfacció pel resultat d'aquests plans de pensions. De fet, el que hi ha ara mateix en plans de pensions, no tinc la dada aquí, però és relativament petit. L'import no és important. S'hauria d'estalviar, perquè amb una perspectiva d'una pensió que tendeix més cap a un mínim, o cap a un salari mínim, seria normal que això fos una part i l'altra part vingués d'un estalvi que fes l'assalariat. Ara bé, també és veritat que avui en dia estem en una situació de sous molt comprimits, sobretot la gent més jove,
No arriben ni a pagar el lloguer, no bueno, podran estalviar.
El lloguer, no? Ja sabem el que està passant amb els lloguers. Demanar que, a més, estalvin, doncs, és, i no gastin i no disfrutis de lo que podries disfrutar, no, és demanar bastant. De fet, si no hi ha una obligació de cotitzar, segurament la gent no cotitzaria. Això es veu amb els autònoms, no? Tots els autònoms gairebé escollen contribuir per la base mínima, no? Per què? Perquè, bueno, sap greu no renunciar a una...
No, tampoc veiem el futur, és allò que ho veiem molt lluny.
El futur està molt lluny, i dius, bueno, ja passarà, ja s'arreglarà, ja ens espavilarem. Eh? I arriba, i quan arriba, esclar, aleshores, bueno, podem fer mobilitzacions i sortir en manifestació, però clar, la qüestió és qui fa el sacrifici, o com es reparteixen els sacrificis de la sostenibilitat del sistema, no? I aquest és el tema que políticament s'ha de resoldre. Qui ho fan? Els pensionistes actuals, renunciant a l'actualització del poder adquisitiu de les pensions? Els pensionistes futurs, està clar que ja faran la... O sigui, faran l'ajust perquè cada vegada els hi tocarà una pensió més reduïda. La qüestió és l'ajust intergeneracional aquest, cap a on recauen els esforços. I aquest és un tema polític, no? Econòmicament, la racionalitat econòmica del sistema està sobre la taula, els números els coneix tothom, i més enllà d'això hi ha la demagògia dels que diuen que, bueno, és igual, ja... Bueno, fem les pensions i en el futur, quan no es pugui més, ja veurem. O l'actitud més responsable dels polítics, de la qual el pacte de Toledo famós és un exemple, que és reunir els partits polítics per treure totes les connotacions i totes les implicacions que té parlar d'aquests temes públicament. El que passa és que veiem que el consens del pacte de Toledo i d'una reforma, l'última que va haver-hi el 2013, doncs a la que tenim una mica de recuperació, doncs s'ha posat en qüestió. Per qual estem en aquest impàs, a veure què passa.
Estem parlant de pensions i el problema ve d'aquesta piràmide invertida que tenim en la població. Cada cop hi ha gent més gran, cada cop hi ha menys natalitat, i això significa que hi haurà menys gent que pugui, doncs, a través de la seva feina, pagar les pensions a la gran quantitat de persones de tercera edat o que estiguin jubilades que necessitaran aquesta pensió. No sé si regularitzant situacions a persones que estan avui en dia sense regularitzar, immigrants que cotitzin també a la Seguretat Social, això seria una alternativa perquè cada cop hi hagués més persones també que cotitzessin i que poguessin, doncs, pagar les pensions als nostres pensionistes.
Explico una cosa personal. Jo cap als anys 90 vaig participar en un estudi de pensions, perquè aleshores és quan va començar-se a plantejar la reforma del sistema, i en aquí es veia clarament que la qüestió demogràfica condicionava totalment la sostenibilitat del sistema. A nosaltres ens va sortir que el dèficit del sistema apareixeria, no recordo molt bé, però a finals dels 90 o principis del 2000. No va ser així perquè, de cop i volta, aquest país va patir una allau d'immigració espectacular, increïble. És a dir, hi havia anys que entraven en aquí 600-700.000 persones immigrants. I, clar, eren persones amb edat de treballar i moltes cotitzants. De manera que això va donar molt aire en el sistema. En el moment, per això, que... aquesta onada migratòria es va acabar, doncs la situació del sistema va tornar a la que era. Què vull dir amb això? Que el que la immigració ha fet és endarrerir el desequilibri, l'aparició dels desequilibris, però no l'elimina. Hauríem d'imaginar-nos una immigració espectacular, una millora de la productivitat del país impressionant, una millora de l'ocupació com no tenim històricament registre, perquè el sistema no fos sostenible. El sistema fos sostenible. No hi ha... Encara que passés això de la immigració, es podria pal·liar una mica, però ja dic, el sistema està abocat. Es va crear en un moment en què hi havia molts cotitzants i molts pocs beneficiaris, però és que ara és al revés i molt difícilment això es pot canviar demogràficament. Mira, avui en dia, segons les taules que hi ha, una persona als 65 anys té una esperança de vida de 21 anys més. És a dir, que en promís, clar, això són mitjanes, no? Les dones, per cert, més, 23 anys, i els homes, 29. Però diguéssim que les persones, doncs és molt probable que tinguis 20 o 25 anys de pensió, com a beneficiari de pensió. Persones que han cotitzat, per exemple, 40 anys, potser.
Que 40 anys de cotitzen i 25 de pensionista.
Clar, imagina't, és que...
A més, i abans a més, això estàvem parlant de 10 anys de pensionista, com a molt, o...
Bueno, esclar, quan fa 40 anys, als 65 anys, doncs ja ets una persona molt gran.
Passar de 70 ja era difícil, a vegades.
Passar de 70 ja era bastant mèrit. Per això, bueno, els 65 anys com a jubilació tenia cert sentit. Tindria molt sentit allargar la cotització, l'edat de jubilació, no als 67, que ara està previst, sinó més enllà. Ja sé que això és molt impopular, no?
Als 70...
Ja dic...
O fer-ho de manera voluntària, perquè també hi ha gent que potser voldria continuar treballant, es veu capacitada i no pot.
Bueno, la jubilació, que jo sàpiga, no és obligatòria. El que passa és que a partir dels 65 anys tu tens el dret a reclamar-la, però en principi ningú t'obliga. Potser en alguns casos, als 65, en alguns casos, però el que és l'empresa privada, ningú diu que t'hagis de jubilar obligatòriament. I hi ha casos, no és el més freqüent, però el més habitual és que et jubilis abans, que hi hagi una prejubilació i disfrutis d'una pensió.
Que hem abusat de les prejubilacions a casa nostra. Hi ha moltes empreses, que sobretot empreses grans, institucions inclús públiques o properes a l'administració, que han prejubilat a molta gent per fer regulacions de la seva plantilla i havien d'acomiadar persones i han preferit prejubilar, i llavors això fa que hi hagi molta gent que cobri pensions ja no més 30 anys, sinó més temps, no?
Sí. Bueno, el que passa és que les prejubilacions en principi han d'anar a càrrec de l'empresa, és a dir, ha de compensar l'empresa. Mm-hmm. Però sí que és veritat que ha tingut un cost pel sector públic, aquestes prejubilacions, ha tingut un cost en termes de... Perquè ha sigut moltes vegades una situació una mica no del tot legal o no del tot ajustada a la llei, no? S'ha fet una mica de trampa de cara, primera, que, bueno, pues, a facilitar l'ajust en determinats sectors. Després, també, de cara que, bueno, si tu jubiles gent gran, doncs pot ser que donguis entrada a gent jove que també està a l'atur. També té un aspecte positiu en aquest sentit, no? Per tant, el balanç de les prejubilacions, si s'ha abusat o no, doncs és una mica ambigu. Depèn de com tu miris, no? Ha sigut bo perquè potser ha donat oportunitat a que molta gent entri al mercat de treball, que si no, no hagués pogut accedir-hi. Uh-huh. Però certament ha tingut un cost des del punt de vista públic, en termes de d'indemnització d'atur i totes aquestes qüestions. I després, que és clar, que si una persona deixa de treballar, és un recurs menys que tens en l'economia per generar renda i riquesa. És a dir, l'òptim seria que es treballés i que tothom tingués feina, no? Uh-huh. De fet, la gràcia, la clau de volta està amb el mercat laboral, que el mercat laboral sigui capaç de generar ocupació i que sigui una ocupació productiva, que generi valor afegit. I a partir d'aquí, doncs, ja es generen els impostos necessaris i es generen les cotitzacions socials. Ja dic, en el cas de la Seguretat Social i el tema demogràfic, però la clau està en la producció, la capacitat de l'economia de generar rendes.
Durant la tertúlia sortirà segur la bretxa salarial que hi ha en el cas de les pensions, o la bretxa de pensions amb les dones, perquè durant molts anys moltes dones tampoc han pogut cotitzar. I arriba la jubilació i tenen una pensió molt, molt ínfima.
Sí.
Això també és un altre problema, que ja no ens trobarem en el futur, sinó que ens trobem avui en dia.
Sí. Potser no és un problema directament del sistema de la Seguretat Social, en el sentit de que la Seguretat Social, que és un pressupost separat i diferent del que és el pressupost de l'Estat, la Seguretat Social s'hauria de concentrar en els cotitzants, no? Aleshores, la Seguretat Social ja li han anat traient coses, perquè no sigui tan deficitària, però encara s'encarrega de qüestions com de complements, de viudetat i d'altres tipus de pensions que no són directament les contributives. I això ho cobreix l'Estat i és una política social que s'ha de determinar políticament fins on ha d'arribar i fins on no, perquè hi ha una situació, és cert, d'injustícia, de dones que han treballat però no han cotitzat perquè estaven a l'empresa familiar o per la raó que sigui, que es troben potser en una situació pitjor, i s'han anat generant instruments d'aquest tipus per fer front a aquests problemes socials. Però jo ho enmarcaria més amb el que és les polítiques socials en general que no en el sistema en si de pensions, que es concentra i s'ha de concentrar amb el, si és que volem que sobrevisqui, tal qual, i no com una altra cosa, que també hi ha qui proposa que el sistema desapareixi i les pensions siguin simplement pues, com són les pensions, no sé, de la pensió mínima, de supervivència, tal, que sigui una pensió més, i es fusioni tot en el mateix pressupost de l'Estat. Però mentre la Seguretat Social sigui un ens individual, doncs el que són hauria d'intentar buscar l'equilibri entre el que entra en el sistema i en el que surt. Perquè si hem de recórrer a recursos de l'Estat, doncs aleshores ja hem d'entrar a fons en què es dediquen els diners. Perquè l'Estat també té dèficit. I aleshores, si volem afavorir en aquest cas, els pagaments d'aquest estil, doncs com ho fem? Ens endeutem, ja tenim un deute a Espanya molt alt, 100% del producte interior brut, anar més enllà ja és molt perillós. Ho traiem d'altres partides, retallem sanitat, retallem educació, retallem els sous dels bombers, és tot molt complicat. Jo, realment, els polítics se'ls critica molt, però és que la situació és complicada perquè tenim la restricció pressupostària que, òbviament...
Els diners són els que són i no es poden multiplicar.
Pues, sí, els diners no cauen del cel, a diferència del que algú pot creure, tant de bo, no? Alguna vegada sí que ha caigut manà del cel, segons... però ja fa molt temps que no passa. I, per tant, hem d'espavilar-nos amb el que tenim. I s'ha d'optimitzar la despesa i s'ha de mirar d'optimitzar també l'ingrés, i com deia, l'ingrés, no digui els impostos, que sempre podrien ser millors o més redistributius o tal, però hem de mirar també molt el sector productiu, cuidar més el sector productiu que generi aquestes rendes, aquests ingressos, que són els que nodreixen tant els impostos dels pressupostos de l'Estat com les cotitzacions del sistema de la Seguretat Social.
Senyor Elias, acabarem l'entrevista amb una pregunta que serà la pregunta que li formularé a tots els contertulians a la quan donem pas a l'Àgora, i és una pregunta que es formula moltes persones avui en dia, i la idea que diuen, bueno, és que segurament els joves avui en dia no cobraran pensió quan siguin grans. Cobrarem pensions? O no, cobraran pensions els joves avui en dia, els que són joves avui en dia?
Sí, cobraran pensions, per suposat. No tenen... No... Això... De vegades se sent, i no està bé dir-ho, perquè no és així, en el sentit de que és com preguntar d'aquí, no sé, d'aquí 30 o 40 anys tindrem exèrcit? D'aquí 30 o 40 anys tindrem un sistema sanitari públic? Pues, en principi sí, en principi mantindrem tot el que és l'estat del benestar, i això implica tenir un sistema de sosteniment dels jubilats, de la gent gran, de la gent que té necessitats d'aquest estil. El que no podem garantir és la quantitat, però en principi, tal com el tenim ara, l'hem de tenir d'aquí 10, 20, 30, 40 anys i tant com la societat ho decideixi.
Mm-hmm. Doncs, Joan Elias, economista, donem pas a la tertúlia, que segur que el tema d'avui dona molt, molt de sí.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Núria Lao, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I benvinguda al Plusvàlua.
Gràcies, Quim.
Aquí a Ràdio Estel. Mari Carme Riera, doctora en Economia, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora. Bon vespre, també.
Hola, molt bon vespre.
I el Joan Contijoc, advocat del Pidio Silva. Joan, bon vespre, també.
Bon vespre, hola, què tal?
La pregunta que li feia al Joan, per acabar. La gent jove cobrarà pensions quan sigui gran? Mulleu-vos, va.
Ui,
el Joan ha dit que sí, tot i que després ha dit, bueno, jo no puc garantir que d'aquí 30 anys continua havent exèrcit, és cert. No sé si és evident o no ho és, però és més que res una projecció tenint en compte el que passa avui en dia. Comencem per la Carme i donem la volta. Vinga.
Vinga. Cobrarem pensions? Doncs probablement sí, el que no sabem de quina quantitat seran. Si ens serviran per mantenir el nivell de vida que tenim avui en dia, que és el que realment ens preocupa. O sigui, no ens preocupa si la cobrarem o no la cobrarem. El que ens preocupa és si aquella pensió ens servirà
per
viure tal qual vivim avui en dia, sense haver de renunciar a certes coses.
Mm-hmm.
I aquí és on jo crec que rau el problema, de que potser quan ens plantegem tot el canvi de sistema ens hem de plantejar si avui hem de renunciar a alguna cosa perquè la puguem recuperar en el futur. O si en el futur haurem de renunciar a alguna cosa i a canvi avui doncs vivim una mica millor.
Sí, la qüestió és quan renunciem a alguna cosa,
exacte,
no? Ara o
en
futur.
En algun moment de les nostres vides hem de renunciar a alguna cosa, igual que hi han de renunciar els polítics, igual que hi han de renunciar les empreses, tots hem de fer renúncies. El Joan ho ha dit, com es reparteixen els sacrificis? Els sacrificis no poden recaure només en una part de la societat, no poden recaure només en els pensionistes o en els treballadors o en les empreses, o han de recaure entre tots i d'una manera més o menys equilibrada. I tots hem de fer algun tipus de renúncia en algun moment de la nostra vida. Tot no es pot tenir.
És a dir, que la conclusió és o ara estalviem una mica més o ara dediquem més diners a les pensions o quan tinguem pensions seran menors.
Llavors ens ho trobarem.
No?
Diguem que gràficament és com si tinguéssim un pastís i aquest pastís l'hem d'anar redistribuint. El problema que tenim és que aquest pastís no va augmentant la quantitat de gent que en menja, però no va augmentant el pastís.
Mm-hmm. Bueno, queda visualment molt, molt clar. Núria, cobrem pensions quan siguem grans?
Bueno, és que molt d'acord amb el que diuen ells. Jo crec que sí, però no sabem com quedarà, què és el que rebrem, el que no, si haurem de canviar el sistema. No sé, home, de fet, a veure, la societat, tal com està muntada l'economia, és el que deia ell, no? Està muntada perquè tothom pugui tenir una part d'aquests diners quan tu et jubiles. Ara, quan? No ho sabem.
Ho haurem d'anar veient amb els propers anys. Joan.
A veure, jo en aquesta taula sóc la veu menys autoritzada, donat que sóc el jurista i estic d'economistes.
La gent de dret també pot opinar,
no, però precisament per aquest motiu jo crec que sóc més escèptic o més realista en aquest sentit. Jo crec, com a persona nascuda als 80, jo no ho tinc tan clar que cobri pensió.
Veus?
No ho tinc clar, d'acord? I pel que comentava la Carme, el tema de les renúncies, jo tinc un altre argumentari, és a dir, les renúncies crec que la nostra generació l'està fent. Renúncies per la precarietat laboral que estem patint, per la reducció de salaris, per la impossibilitat, no dic dificultat, impossibilitat d'accedir a la vivenda. De la meva generació, als 80, ja gairebé no conec a ningú dels meus amics que tingui un pis en propietat a Barcelona, d'acord? Gent nascuda a Barcelona, perquè som tots gent nascuda a Barcelona, d'acord? Llavors, clar, jo no ho tinc tan clar, ¿vale? Perquè llavors m'he quedat també un parell de titulars del Joan que feia referència doncs, al fet de que ens hem d'adaptar a la realitat econòmica i demogràfica i que el repartiment del sacrifici s'ha de fer. Jo no tinc tan clar que aquest repartiment del sacrifici s'hagi de fer d'una forma que potser els joves o que sigui la gent pensionista la que hagin de sacrificar-se, sinó que en el sistema que hi ha a dia d'avui, en aquesta economia tan extremadament liberal i capitalista, on hi ha possibilitat, jo crec, de que, el que deia el pastís, jo crec que el pastís sí que hi és, el que passa que està mal repartit. És a dir, ja a nivell polític s'està debatent el tema de si s'imposar una taxa Tobin per al tema de les transaccions.
Hi ha molta gent que menja un tros molt gran de pastís.
Exacte, aquest és el problema, exacte. S'està debatent també en Europa el tema de la taxa digital per imposar una taxa digital a totes les empreses, tipus Google, Facebook, que estan guanyant quantitats immenses de diners que no tributen correctament. Llavors, clar, jo crec que al final és un tema de que, efectivament, el sacrifici s'ha de fer bé, però, o sigui, hi ha empreses i responsables, operadors de l'economia, que es guanyen molt bé la vida, que sabem a dia d'avui quina és la diferència entre els rics i els pobres, i clavada com hi ha gent extremadament rica. Jo crec que sí, hi ha diners. Hi ha hagut diners per fer un rescat bancari, hi ha hagut diners per pujar l'IVA, per què no han d'haver-hi diners per pagar les pensions? És a dir, al final els diners sí que hi són, perquè l'economia funciona i cada any hi ha una l'economia, els dígits van creixent i tal, la que va és que no està ben redistribuïda, mai millor dit. Llavors aquest és el problema. Llavors jo crec que els diners hi són i els sacrificis s'han de fer, però que no ens toquen ni als joves, que ja els patim, o als joves, vull dir, la generació nascuda als 80, als 90 o als 2000, però que clar, que és evident que ha d'haver-hi un posicionament polític, entenc, que hi ha els pensionistes, que hi ha 9 milions de pensionistes, etc. Però bueno, jo crec que la realitat econòmica de vegades no es diu la veritat i que fa mal, però... de ser conscients.
A qui vulgui intervenir en aquest debat, endavant, està ben distribuïda la riquesa.
El principal problema que tenim, que va començar sobretot a partir de la crisi del 2007-2008, és la davallada de sous. O sigui, és evident que a partir d'aquell moment els sous van baixar moltíssim, s'han incorporat tots els millennials, tota la gent que està cobrant uns sous molt baixos, i aquesta gent està contribuint relativament poc, perquè és que no poden fer-ho de cap més manera. Què ha passat? Que fins llavors la gent sí que contribuïa en més gran mesura. Per què? Doncs el que dèieu abans de les prejubilacions. La gent que s'ha prejubilat, aquesta gent té un bon nivell de jubilació perquè provenia d'uns sous força alts que venien del passat. Ara què passa? Doncs que els sous cada vegada són més petits, la gent, el que deies tu, Joan, no? Té més dificultats per fer sacrificis degut a aquesta baixa qualitat que té.
I el poder adquisitiu ha baixat molt, perquè han posat coses com l'habitatge,
el poder adquisitiu ha baixat molt. Diguem que hi ha moltes descompensacions. Correcte. I aquestes descompensacions sembla que costa molt d'arreglar-les. O sembla que no hi hagi excessiva voluntat d'arreglar-les per part de cap agent.
Jo entenc el que deia el Joan, que l'estat de benestar està garantitzat, i els principis, la norma constitucional, etc, d'acord, però el sistema econòmic capitalista extrem en el qual vivim comporta que també que imposa a la gent una forma de pensar que veus gent humil que al final té un pensament liberal econòmic, és a dir, que en el seu dia a dia considera, doncs, com per exemple el conflicte de taxistes Uber, la gent posicionant-se a favor d'Uber, que en el fons és un fons d'inversió que tenen molts diners, que el que fan és precaritzar un àmbit de treball, és a dir, al final fins i tot el propi sistema canvia el xip dels ciutadans en perjudici seu.
Mm-hmm. Joan i Núria, no sé si voleu intervenir. La Núria comença, sí? Que fas cara de voler respondre a
Joan. No, és que diverses preguntes. Joan, tu... no estàs d'acord, doncs, en contribuir o em refereixo?
No, jo estic d'acord en la contribució, però crec que la contribució a dia d'avui no és equitativa. És a dir, no sé, hi ha empreses, entitats...
El Joan, per exemple, parla d'empreses que venen molts diners aquí al nostre país, però en canvi...
Guanyen molts diners, exacte, correcte.
A Irlanda, sí, no? Sí. Empreses d'internet.
Sí, això, clar, cada vegada n'hi ha més. De fet, aquí, no sé, a Catalunya... moltes empreses que eren familiars han vingut un fons d'inversió, les ha comprat i aquestes empreses ja no cotitzen aquí. Això és veritat. Sí, sí.
Però això és perquè la cultura empresarial que hi havia de principis del segle, finals del XIX, principis del XX, mitjans del XX, aquesta cultura empresarial ha marxat. Diguem que la gent que eren els propietaris de les empreses, que se sentien orgullosos de tenir la seva empresa, ara en aquests moments el que han decidit és vendre l'empresa i ja s'ho faran.
Empreses que creaven bons jocs de feina, amb bons sous, etcètera, etcètera.
Però amb una consciència social...
El problema és un problema social. El problema és que la mentalitat de la gent, i sobretot dels empresaris d'aquest país, ha canviat molt. Mm-hmm. I el que abans... els que abans se sentien orgullosos de tenir una empresa i de tenir uns treballadors i de cuidar-los i de contribuir a la societat, doncs ara aquesta idea ja ha marxat. O sigui, els empresaris tenen una bona empresa, que fan la venen al millor postor, marxen i els que es quedin ja s'arreglaran. O sigui, ja s'han de canviar moltes coses. És un problema que jo, més que demogràfic i més que econòmic, és un programa cultural.
Sí, sí. De com estàs involucrat, no?
De com ens involucrem... del sistema, també. Del sistema.
I l'aparició en el fons d'internet fa que moltes empreses cotitzin, com dèiem, fora, no? I aquesta riquesa se'n va, no es queda aquí al nostre país.
Però...
s'haurà de modificar també, pregunto, el sistema impositiu.
Però això perquè es permet. Sí, des del moment, en què una empresa se'n va a Irlanda...
perquè tenen molt poder.
Se'n va a Irlanda i cotitza per la, o paga la meitat dels impostos que pagaria aquí, si això es permet...
Em sembla que Facebook a Espanya no sé si tributa, ha pagat 1 milió d'euros o menys. Vull dir, imagina't. Més per la publicitat que genera Facebook.
Això sí, que és tema teu, perquè és tema legislatiu. Sí. És el moment en què es permet... Sí,
la culpa de l'advocat.
Sempre.
Bueno, sempre dona com més dimensió, no?
No, però diguem, a nivell europeu hi ha unes regles, que permet, unes lleis que permeten fer això. Si això no es permetés, seria molt més equitativa la distribució de la riquesa. Però...
Joan, el que passa és que, esclar, les empreses o les iniciatives aquestes van per davant de la llei. Ara ja s'està mirant això, a veure com es canvia per evitar aquestes imposicions injustes i el que passa és que, esclar, la llei, mentre que es discuteix, es fa i es decideix, doncs tria molta estona, no?
Per exemple, vull posar un exemple que m'he recordat ara, el tema de l'IVA. Es va pujar l'IVA perquè per el tema del rescat bancari. Ara han reduït l'IVA. Hi ha molts cinemes que no han reduït l'import de l'entrada. Continuen cobrant la mateixa entrada amb l'IVA que ara reduït.
La majoria.
Però, esclar, et dones compte que al final, doncs clar, que no hi ha, el que deies tu, Carme, no hi ha consciència,
Però quan vas al cine ja és... poques vegades ja pagues el preu de guixeta. Sempre hi ha alguna oferta, pots aprofitar. I això abans no existia, allò.
Sí, bueno, però l'IVA era del 21, ara l'han baixat a no sé quin import, però bueno, l'import de l'entrada continua sent el mateix. Vull dir que aquell import d'IVA...
Hi ha un altre tema, es treu molt el tema de les multinacionals i tal, però també hi ha un tema molt greu, que tampoc se'n parla de massa, que és el frau laboral de moltes empreses, sobretot en determinats sectors, que sabem quin és, de... contractes a temps parcial que són una temporada de tot el dia.
Els autònoms.
Els autònoms, hores extres que no es paguen, que no es declaren, treballadors que no es declaren, i això també. I hi ha hagut una permissivitat que fa que perjudica els treballadors, perjudica la hisenda pública, i ens perjudica a tothom, a part de que és una competència deslleial cap a les empreses que ho fan bé. Per tant, aquí també sembla que ara el govern s'hi posa més seriosament, però és una cosa que d'això n'hi ha molt i s'hauria de mirar d'afrontar, perquè també és una espècie d'economia submergida que fa mal a tothom.
Mm-hmm. Sí. Mari Carme.
Els treballadors no se senten vinculats a les empreses. O sigui, el que deia abans, quan hi havia aquesta cultura empresarial, ara els treballadors no se senten vinculats, i en bona part és perquè des de la cúpula empresarial tampoc no fan
massa. I també
no
hi ha hagut també massa mobilitat.
Això ja és un tema que, en general, perquè els treballadors ara tenen una mentalitat o van... El sistema és cap a una mentalitat molt diferent, que és treball per projectes, no treballar per una empresa, sinó treballar per projectes. Tu ofereixes un projecte a una empresa, quan s'acaba el projecte canvies d'empresa, li ofereixes un altre projecte. És un altre sistema de treball. Però una de les coses importants és que al treballador no se li dona aquest suport que abans se li donava. Per exemple, hi ha molts treballadors a nivell educatiu que dius l'educació hauria de ser el gran puntal, o és el gran puntal de la societat. Molts treballadors del sistema educatiu se'ls acomiada al juny-juliol i se'ls torna a contractar al setembre,
sí,
no haver de pagar el mes d'agost, o mes d'agost i meitat de juliol. Un sistema, una economia on el sistema educatiu, aquest pilar que és de la societat, està sustentat sobre una base tan dèbil com aquesta, és que així no podem anar enlloc.
Mm-hmm. Núria.
Una pregunta, Carme, però, per exemple, això en els països del nord no passa, no?
No passa.
Tant al nord d'Europa. Però tu no creus que és per un tema de falta de solidaritat? És a dir, tu saps que pagues els teus impostos i això pues, reverteix tant en temes d'educació... amb temes de suport al ciutadà, el que sigui, no? I aquí tu continues pagant impostos i tampoc veus molt revertit després, no? Per exemple, el tema no sé,
sí,
podem parlar de molts temes, no? Per exemple,
entenc el que vols
educatiu,
dir.
No?
Entenc el que vols dir. És com si veus que els teus impostos no s'estan utilitzant correctament,
correcte,
perquè no els hi veus, no li veus un retorn a aquells,
correcte,
impostos. Diguem que aquí hi hauria al darrere el tema d'una mala administració dels recursos.
Clar.
Com els recursos es van perdent,
clar,
pel camí.
O sigui, llavors,
ja,
jo entenc...
I endreceres...
Que Joan digui tot això. Diu,
bueno, i endreceres, i els recursos es van anar cap
perdent,
aquí, van anar cap allà, i al final, el que hi arriba és... No, no diré misèria, però hi arriba molt menys del que ha començat entrant.
Sí, mal repartit i el sacrifici no és equitatiu.
I després tot el que hi ha pel mig són comissions, o digue-li el que vulguis, que a poc van sumant molt.
Que és el que diu, perquè m'haig de sacrificar quan el sistema és pervers en aquest sentit i va perdent els recursos a mesura que es van...
És un cercle viciós, perquè des del nord veuen que les coses més o menys funcionen, que tens un retorn,
clar,
pel que tu pagues, i per tant tot es va alimentant en positiu.
No,
es va alimentant el cercle virtuós. En canvi aquí, què és el que veus? Que les coses van anar malament, i dius, jo he de ser l'únic aquí que pagui, que faci del primo, doncs no ho vull fer,
clar,
i per tant entro a formar part d'aquest cercle viciós.
El Joan ens parlava de l'edat de jubilació, que segons ell hauria d'augmentar-se, del 65, no?
No, jo dic que és una possibilitat.
Una possibilitat, no li poso a ell, no el cul, però...
Jo no emeto opinions.
Però sí que ho ha proposat, ho ha deixat a entreveure.
No
sé si vosaltres també penseu el mateix, cal augmentar.
Alemanya fa uns anys van posar allò dels minijobs pels jubilats. Els jubilats que volguessin podien complementar la seva pensió treballant parcialment. És una opció. O sigui, la gent que vulgui treballar, que estigui en condicions de treballar, perquè és molt diferent haver treballat 40 anys o 30 anys assegut davant d'un ordinador fent informes, o amb una cadena d'una empresa que vas, jo què sé, doncs, muntant cotxes o tallant-li el cap a una bèstia per arreglar els corders o els ports, o és molt diferent. La quantitat d'esforç físic que et requereix un tipus de treball i un altre és molt diferent. Una persona, si ha requerit un esforç molt físic durant 30, 35, 40 anys, quan arribi el 65, evidentment aquella persona no està per continuar treballant amb aquella feina.
Mm-hmm.
En canvi, una persona que ha estat fent consultoria o fent algun tipus de treball que requereix molt menys esforç físic i, a més, que durant els anys ha après moltíssimes coses que, a més, les pot posar en pràctica, aquella persona pot continuar treballant. Però ja depèn de cadascú.
Jubilar un professor o un metge als 65 anys és malbaratar una experiència
quantitat de capital humà.
No té molt sentit.
I el que deies tu abans, de que les jubilacions no són obligatòries, en el sector públic sí que ho són.
Sí.
Estem parlant de les pensions. Abans també, durant l'entrevista amb el Joan Elias, ha sortit el tema de les dones, el tema del problema que avui en dia tenen moltes dones perquè no poden sobreviure amb la pensió que tenen perquè han cotitzat molts pocs anys. No sé, vosaltres, des de l'Observatori, Núria, si aquest tema el tracteu.
I tant, i tant. Això, bueno, és un dels greus problemes que s'està parlant a tot el món, en quant a la bretxa de gènere, que no només és a nivell del que pots cobrar pues, anualment, sinó que després aquesta bretxa es porta cap a les pensions. I bueno, avui, actualment, l'any 2017, que tinc uns quants números que he portat, les pensions eren un 31% menys en dones que en homes. I trobo que això és una barbaritat. El risc de pobresa, clar, és molt més alt. També ho tenim perquè els contractes a temps complet són majoritàriament d'homes, no de dones. I de fet, bueno, un altre número que tenia per aquí és que el 72% de les pensions diferents a 700 euros les cobren les dones.
Mm-hmm.
Vull dir que jo penso que les grans perjudicades del sistema de pensions són les dones.
Cotitzen també menys anys.
Menys anys, correcte.
D'aquí també ve el problema.
I tenim 5 anys més d'esperança de vida. Per tant, és un tema que preocupa no a nivell mundial, perquè no només passa aquí, sinó passa a tot arreu.
Mm-hmm. No sé què n'opineu la resta, si penseu que s'hauria de solucionar d'alguna manera.
Sí, bueno, jo desconec quina és la forma, però evidentment el sistema sí, pateix d'aquestes carències en el seu funcionament, tal com ha explicat la Núria. I sí, és una de les formes també de fer veure una miqueta com el sacrifici està mal repartit. En aquest sentit, les dones que van poder exercir la seva professió, que treballaven en una empresa familiar, com comentava el Joan, però que no cotitzaven pel motiu que fos, ara no poden rebre la pensió, i evidentment es produeixen situacions de bretxa i de situacions de pobresa que generen doncs, pobresa energètica, situacions d'exclusió social, i que, evidentment, són qüestions que sí, que els polítics han de respondre en aquest sentit i ser creatius en el sentit legislatiu per veure com, primer de tot, conèixer els percentatges, és a dir, realment quin és el percentatge de dones i quin és el percentatge, tal com ha dit, el 30% i escaig, però veure quin percentatge de dones està en aquesta situació, i a partir de llavors, sí, doncs, evidentment, idear les fórmules que siguin necessàries per evitar doncs, aquests gaps i aquestes situacions que generen d'això, situacions d'exclusió social, una més de les que tenim ja a dia d'avui.
Mm-hmm. No sé, la resta, que no opineu, si també s'ha de fer alguna cosa i com es pot la solució, doncs, quina seria?
Diguem que les dones que ara estan jubilant-se són les que potser ho han tingut més malament, perquè són les que han treballat menys temps, són les que han tingut uns sous més baixos. Ara la dona hi ha una incorporació molt més elevada de la dona al mercat laboral. Diguem que aquest problema una mica es reduirà, una mica. Perquè no es reduirà del tot, perquè els sous de les dones, el sou mitjà de la dona, és més baix que el de l'home.
Un 19%.
Aquí la dificultat és com pot acreditar, en el supòsit que sí, i o sigui, és que és alguna idea... Com pots acreditar que tu has treballat tants anys...
Si no és un tema formal, no pots acreditar-ho.
És impossible.
És absolutament impossible. Per això hi ha les pensions de compensació que t'ajuden mínimament a cobrir aquest
problema. El 70% d'aquestes pensions les tenen les dones.
Exacte.
Sí, el 70%. Sí.
Exacte, perquè justament són les que o no han rebut cap mena de... o no han treballat, o han treballat molt poc temps, o, el que deies tu, moltes de les dones treballen a temps parcial. La majoria dels treballs a temps parcial els tenen dones.
I després agafen, com es diu això, excedències. Hi ha moltes que agafen excedències, reducció d'horaris...
Per això els redueix els anys cotitzats i, a més, els redueix la base de cotització. Sí. És a dir, que per totes bandes ho tenen molt negatiu.
Sí.
Avui estem parlant de les pensions, un tema que ens preocupa molt, i a l'entrevista ha sortit un tema que és de plena actualitat i és la revalorització segons l'IPC. Ens falten 5 minuts per acabar el programa i abans de finalitzar m'agradaria parlar sobre aquest tema i si penseu que s'hauria de regularitzar les pensions i revaloritzar, millor dit, segons aquest tant per cent.
Està molt controvertit el tema perquè darrerament... Tenim la revalorització per l'IPC, després hi ha qui també diu que s'hauria d'ajustar a temes de productivitat o hi ha qui diu que s'hauria d'ajustar a temes de PIB nominal. És complex perquè la revalorització de l'IPC el que et permet és mantenir el poder adquisitiu.
Mm-hmm.
Què és el que passa? Que si a nivell de producció de dins de l'economia aquesta baixa, aleshores... Això vol dir que els que estan contribuint els estem detraient una quantitat de diners. Per tant, és treure els diners d'un lloc per posar-los a un altre. Mm-hmm. I aleshores, el que els hi treus, evidentment, es queixarà, i el que no els hi posis també es queixarà. És un tema molt complex, que evidentment no el podem tractar aquí ràpidament, sinó que necessita molt de tractar-lo a fons, però no tractar-lo a fons amb foros molt concrets o independents, sinó que s'ha de tractar a fons en el Parlament.
Mm-hmm.
I tractar-lo no amb visió de legislatura, sinó amb visió de 30, 40, 50 anys.
Clar, és un gran acord de país, no?
No, però perdó, però és que això ja s'havia fet. Es va fer amb la reforma del 2013, que es va decidir un índex de revalorització de les pensions a partir d'una sèrie de paràmetres al qual índex permetia que les pensions pugessin com a l'IPC o fins i tot més.
Uh-huh.
El que passa és que era un índex que exigeix que per donar-se aquest increment s'han de complir altres condicions en termes de, pues, d'altres, els altres paràmetres que intervenen amb la sostenibilitat del sistema. Què ha passat amb aquests anys? Que com que a partir d'aleshores d'aquesta reforma tampoc s'han pres més mesures, doncs, esclar, en l'índex aquest, que és una fórmula una mica complicada, al final l'índex, el resultat és que l'increment és el mínim que dona aquest índex, que és el 0,25, i és l'increment que s'anava a aplicar. Aleshores, clar, ha sorgit totes aquestes manifestacions de protesta, i com que, com he dit abans, els jubilats són gairebé 9 milions de persones, doncs, clar, això és molts vots. Però és una pena que aquestes discussions
deixar,
es facin.
No? Però s'hauria de deixar que surti el tema electoral. Perquè
clar,
es tracta d'una cosa que
difícil.
No és per propers 4 anys, és per totes les generacions.
Doncs clar, per això. Perquè, és a dir, l'acord aquell, que és l'acord del Pacte de Toledo, era bo. I es demostra perquè es va dir que les pensions pujarien com a l'IPC, vale, d'acord? Però després han començat a sorgir matitzacions. I les matitzacions són les que diu aquell acord. S'han de tenir en compte altres qüestions. L'IPC, doncs, si es pot, s'apuja. Els jubilats no tenen per què assumir el cost de l'ajust. Però bueno, potser, si es mira en un conjunt, s'ha de fer una solució, diguéssim, que aquesta transmissió intergeneracional sigui justa. Però, clar, si això baixa l'arena política i és objecte de discussió al Parlament, ja estem perduts. Posarem més deute, és a dir, fem una patada cap endavant, i els que vinguin ja s'espavilaran, no? Que és una manera de solucionar les coses no massa adequada. Però em temo que ha sigut això el que ha passat.
Crec que és a Holanda que en el Parlament, abans de que ho debati directament els polítics, hi ha un consell assessor d'experts, que és on passen totes les reformes, i després, un cop ells ho han aprovat i han dit la seva, després es passa directament al Parlament.
Mm-hmm. No sé vosaltres, que per anar acabant ràpidament, falten 4 minuts.
Sí, no, jo, a veure, amb el tema de la pujada de l'IPC, en el fons ho vinculo molt, perdoneu-me que em repeteixi, el sistema econòmic en el qual estem vivint, és a dir, el fet que comentava la Carme, que al final els diners passen d'un costat a l'altre, el fet que es pugi l'IPC a les pensions està vinculat finalment a la precarietat laboral que estem patint a dia d'avui. Llavors, jo crec que al final el problema que tenim és que vivim un sistema capitalista cada vegada més extrem, més liberal, comentava la Carme, allò de fer per projectes i tal, clar, al final els treballadors tenim la problemàtica de l'atur, tenim la problemàtica de la precarietat dels sous, tenim la problemàtica de la robotització i tenim la problemàtica de la disrupció digital. Llavors, al final, un treballador es convertirà en una persona que gairebé no podrà tenir ingressos i que, clar, poc podrà contribuir perquè les contingències que té per participar en aquest sistema econòmic són tan bèsties, on hi ha tanta competitivitat i on és tot tan agressiu, doncs comporta doncs, això, tota aquesta problemàtica per generar doncs, un sou mínim de supervivència. Llavors, clar, això, l'efecte paral·lel és les pujar les pensions, clar. Si el sistema ens permet viure o estableix un sistema de precarietat absolut, és evident que les pensions tenen l'efecte mirall.
Mm-hmm. Núria, seràs l'esquillera del programa, perquè acabem ja, ens acaba el temps.
No, molt poca cosa a dir, que sí, és veritat que és que hem de mirar més, amb menys punt de vista electoralista i més punt de vista de coses sostenibles i a llarg termini. Si no, és que sempre estem igual.
Ens hem de reinventar.
Ens hem de reinventar, oi, Carme?
La reinvenció i també en el món de les pensions, que és el que el Joan ens havia explicat al principi, no? Si volem que siguin sostenibles, alguna cosa hem de fer.
Per suposat, sí, sí. Si ho deixem estar i no mirem cap al futur, doncs potser quan ho vulguem arreglar, aleshores sí que petarà tot. Però bueno, no arribarà. Jo penso que ja s'ha demostrat que al final el seny s'imposa poc o molt, tard o d'hora, i el sistema doncs permet que anar passant, anar tirant, i ja veurem, perquè evidentment el futur no està escrit i totes les previsions poden variar i poden ser potser millor del que ens pensem i del que podem preveure. Ara, hem d'actuar d'acord amb el que sabem. I el que sabem ara és que el sistema per si mateix no és sostenible i que, per tant, s'han de fer sacrificis i que aquests sacrificis s'han de repartir entre tots els que intervenen al sistema. I no només potser els treballadors i assalariats i els pensionistes, sinó en el conjunt de la societat. és el que s'ha de... Hem decidit conjuntament la societat, que per això ens constituïm en societat. Amb l'encert o no d'aquestes reformes, doncs tindrem el futur més correctament assegurat o no.
Mm-hmm. Doncs Joan Elias, economista, Núria Lau, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, la Mari Carme Riera, doctora en Economia i professora de la Universitat de Barcelona, investigadora, el Joan Contijoc, advocat del Pidio Silva Advocats, moltíssimes gràcies per haver vingut. Jo crec que avui hem solucionat el problema. Bueno, hem solucionat, hem explicat que es pot solucionar i a partir d'aquí que els polítics, que són els que han de posar-se...
I posin seny.
I posin seny, i posin a treballar i deixin, com dèiem, l'electoralisme per buscar una solució no a curt ni a mig termini, sinó a llarg termini. Gràcies a tots quatre.
Gràcies. Per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres.
Tornem dijous que ve, aquí al Plusvalua.
Gràcies. Aquí.